A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui, doncs, per sort, com m'agrada ser quan és possible, tinc mixitat a La Tertúlia. Júlia Martínez Lles, que és benvinguda.
Hola, moltes gràcies per invitar-me.
Ja saps que quan puc m'agrada tenir aquesta sí, paritat, per dir-ho, sí, que és important. I per completar aquesta paritat, jo no conto, sóc aquí observador, per dir-ho així, Josep Majoral, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Bueno, és cert que no sempre és senzill, tant en empreses com en equips polítics de comuns o altres coses, de tenir aquesta paritat. Però bueno, quan la puguem aconseguir, benvinguda sigui, no?
Són dues visions del món una mica diferents.
Bueno, és que tots ens necessitem.
Clar.
Però bueno, a vegades no és compartit per tothom, aquest punt de vista, potser.
Sí, la veritat que ja seria hora que tothom ho entengués, no? Que les dones som el 50% de la població i, per tant, que les nostres vivències, perquè en realitat al final és que vivim d'una manera diferent, no? Vull dir que llavors, pues clar, les opinions també o la visió també pot ser diferent.
Tu, Josep, potser ho has vist evolucionar i canviar i dir, bueno, ara és més la persona, la seva formació, les seves competències, experiències que val, que no pas el seu gènere, per dir-ho així molt fredament?
Bé, en tot cas, jo crec que això és estrictament necessari. Jo hi ha vegades que fins i tot a títol personal m'enrabio, no?, quan sento discursos, perquè ja és un tema que jo a títol personal ja tinc totalment integrat. Per mi, jo estic treballant en un despatx d'enginyeria propi, malauradament, i ho dic tal qual, som tot homes. Però per què? Perquè no trobem perfils de dona que vulguin o que estiguin disposades a venir al despatx. Però jo comparteixo plenament la visió que comentàveu ara els dos, de que és un 50% de la població i que no només això, i això ho direm una boca petiteta, però que penso que fins i tot la visió de la dona en el món empresarial va més enllà que la d'un propi home. Per tant, estrictament necessari que hi siguin.
De lo que dius tu, i em sembla que en altres tertúlies ho vam parlar, Júlia, és que potser hi ha algunes feines del món tecnològic d'enginyeria que són potser menys atractives per la noia o per la dona quan és estudiant.
Bueno, en realitat és que la societat ja està masculinitzada d'entrada. Vull dir, el que estem fent és un viatge cap a la paritat, no? Vull dir que el Josep segurament se'n recordarà quan les dones dèiem volem llistes polítiques paritàries perquè volem que la visió de la dona sigui se tingui en compte abans de prendre les decisions. I realment la contesta era, bueno, però són mèrits, no? I dèiem, no, si és que el que dubtem és que els mèrits siguin 100% masculins. Vull dir que els mèrits estan a les dues bandes. El problema és la discriminació que ens esteu fent malgrat els mèrits, no? I crec que les noves tecnologies i el que és la part d'enginyeria és una assignatura pendent encara, estem en viatge. Vull dir que, la veritat, tinc una filla enginyera i una altra informàtica i la veritat és que el que cal és una educació des de petites de que elles entenguin i sàpiguin que, encara que no tinguin grans referents, doncs que poden ser enginyeres i poden ser arquitectes, poden ser... la veritat és que ara als sanitaris hi ha moltes dones que abans es quedaven més en infermeria i que ara les metgesses són moltes estan molt feminitzat a nivell mèdic, però que encara les noves tecnologies és una assignatura pendent.
Això de lo que dius, estem a dos mesos i escaig de Nadal i ho hem dit també amb altres vegades, dius tu quan veus el catàleg de joguines o les webs de joguines o la publicitat que es fa de joguines, sí, que sempre anem al mateix. El que és rosa és per la nena, el que és blau és per al noi. Dius,
clar.
És un tòpic que societalment, involuntàriament, perquè queda, diguem, ancrat o arrelat,
és increïble perdura. Que encara facin no, el catàleg de les joguines i que encara, vull dir, facin aquestes distincions. Quan, veure, els nens, per exemple, jo tinc un net de 2 anys i mig i li encanta portar el cotxet amb el seu bebè perquè, bueno, és que tant el seu pare com la seva mare porten a la seva germana, no? Per tant, ells volen imitar, si el seu pare cuina, doncs ell té una cuineta, no? I el bo és això, després li encanta el tren i té, no? Joguines de tot tipus. Mm. I després, cada persona, en el seu desenvolupament personal, doncs pot escollir el que més li agrada, no? Ara, sense que estiguin estereotipats des del principi, sense que les nenes li diguin Tu pots ser infermera, pots ser mestra, no? Sinó que ella escull i quan més sigui un ofici o una professió, quan més valorada millor, no? Vull dir que no cal que es quedin a mitges per ser dones.
El que diu la Júlia, és que també paga la canalla quan entra ja en una edat no de raonament, però que comencen a anar a l'escola. També són molt cruels entre ells, segons els seus gustos i desitjos.
Sí, penso que sí. L'adolescència jo penso que és una època, en aquest sentit, que és tremendament increïble. Però tornant una mica al tema de les joguines, jo a casa tinc un nen i una nena, 9 i 13 anys, i la veritat és que entre ells juguen tan aviat a cotxes com a cuinetes, com el que sigui, però sí que és cert, i això ho he pogut veure a casa, és la diferència o la manera diferent de jugar. La nena agafa una cuineta i fa de cuineta, i el nen fa de cuineta, però segurament acabarà tirant la cullera en l'aire, no? No sé el per què, però el nen té aquesta part més...
impulsiva?
Sí, més salvatge, més... saps? I això que juguen els dos a tot, no? Juguen a ninos o el que sigui, el nen agafa el cotxet, però ja el transforma de seguida en un cotxe carreres. I la nena s'enfada. No, Jana, això no, que em faràs malbé el nino. Que no li passa, saps? Juguen junts, però sí que cada un té una manera molt diferent de fer. No sé el per què, si és... excepcional, o sol ser així.
A part del caràcter personal de cadascú, vull dir que... Però la societat sí que educa els nens diferent que les nenes, des de petites. Vull dir, hi ha estudis fets amb nenes i nens de 5 i 6 anys i ja són conscients d'això, de les diferències entre els sexes, no? De lo que una nena ha de ser més carinyosa, més comprensiva, més dolça, no? I els nens, al contrari, vull dir, assumeixen uns riscos que moltes vegades a l'adolescència realment ho paguen car, no? Vull dir, és la competitivitat aquesta masculina també, de veure qui ho fa millor, qui puja més alt, qui fa, no? Qui és el líder de la manada, no? Una mica, encara hi ha aquests que crec que s'ha d'igualar més, s'ha de... I hi ha una certa part de la masculinitat que l'hem de reformar, no? Aquesta, per exemple, d'això d'assumir riscos, que accidents de circulació en tenen més els nois que les noies i els homes que les dones, no? I aquí hi ha tota una cultura al darrere.
D'aquesta cultura, potser també és una part de el que deia doncs, la psiquiatra infantil, la Montserrat Díaz, en l'inici del curs escolar, doncs aquest benestar necessari a nivell de l'entorn escolar, perquè, clar, passes moltes hores a l'escola i també és una part educativa i formativa, o sigui, educativa indirectament, perquè molta gent diu, no, és que a l'escola també els educat. No, a l'escola hi vas per aprendre i s'educa a casa, no? Però hi ha una part, diguem, d'assimilació educativa global també en l'entorn escolar. I aleshores aquest benestar crec, potser és necessari també.
Jo crec que tot educa. Els mitjans de comunicació eduquen, la televisió, etc. A l'escola també s'ha d'educar i a casa també s'ha d'educar. El que és molt important és transmetre valors, no? Transmetre els valors d'igualtat, de respecte, de democràcia, de, no? Una sèrie de més de valors que estan basats en la nostra societat, no? I que realment sembla ser que últimament costa molt que arribin a les joventuts, no? I a més amb les xarxes socials i, bueno, ara quan venia cap aquí sentia la ràdio lo d'Andorra Telecom de que es pot controlar i vetar l'accés a jo crec que això és indispensable. Estem advertint, la pornografia ens està portant a monstruositats, vull dir, creure que és normal coses que no són normals i que va totalment contra la igualtat entre l'home i la dona dintre d'una parella. I el que jo volia demanar és que no s'hagi de pagar per això, sinó que sigui gratuït, inclús que sigui més barat si ho tens capat, perquè s'animi més gent a que els fills... Vull dir, el que no pots fer és una cosa d'aquest tipus, perquè el que vols és educar i que hagin de pagar per això, no? La gent, vull dir, no, al contrari. Vull dir, o ho subvenciones i, o Andorra Telecom ho pot subvencionar.
Sobretot que el cost sigui més d'un euro. O sigui
que, no, a més és que és el cost per ells que, és res.
És més simbòlic que una altra cosa, potser.
Per ells no és cost, no hi ha cap cost, vull dir, és tecnologia, vull dir que no sé si estaríeu d'acord, però crec que l'educació, i més l'educació en valors, s'ha de promoure i s'ha de, també des de l'Estat, no? Vull dir que no és la gent que ha de pagar més per...
Bueno, jo el que penso, estic plenament d'acord amb vosaltres, eh? És a dir, penso que el món, de manera general, està vivint un canvi que no m'atreveixo pas a dir que sigui a millor, ans al contrari, un món mancat de valors, i el que aporta tot això és, jo penso que és el canvi general, la nova tecnologia fa això, quan veiem a nivell de guerres mundials que hi ha a tot arreu, a nivell del món, doncs també ja veus que algo no s'està fent bé. Interessos de grans països econòmics que passen per davant de certs valors. Bueno, pues tot això jo penso que és un canvi que va cap aquí, que no sé si serem entre tots capaços de canviar i que realment preocupa. I després, tornant al tema de les escoles i tornant a agafar exemples del meu dia a dia, no? Gent que té adolescents que estan al col·legi i que aquesta manera de voler informar o educar o explicar, penso que s'ha fet un gran avanç aquí, perquè ja em trobo amb adolescents que diuen és que ja està, ja n'hi ha prou, ja ens ho han explicat, ja ho sabem, si per mi és el més normal del món, i encara han vingut avui a classe a explicar-nos, i ja, és a dir, penso que aquesta tasca d'explicar o d'educar en quant a la igualtat, penso que ja s'ha fet un gran pas, que cal continuar fent-lo, però penso que el que és aquesta part adolescent, el jovent, penso que ho tenen molt integrat. No sé si ho compartiu o no.
Jo crec que no.
Que no?
Fixa't que el que tenen integrat és el discurs. El discurs és el que han sentit. I diuen, però és que ja ens ho han dit. Bueno, sí, però observa'ls com juguen després entre ells. Observa'l com es relacionen. Cada vegada hi ha més agressions d'adolescents, de menors d'edat, de nois a noies, i que això ve molt per la pornografia, vull dir, per les xarxes socials, etcètera, etcètera, i encara necessiten no sentir, sinó assumir i integrar aquests valors com a propis. I jo crec que això és molt difícil en una societat, com tu dius, que ens està envoltant de violència, perquè la violència és... poses la televisió i només hi ha violència. Vull dir, és terrible, no? I jo crec que ells no han integrat encara, no... És molt difícil d'integrar, vull dir,
És difícil d'integrar, estic clar, però és que tornant al que deies tu a nivell de xarxes, de la pornografia, no sé si entenen una relació avui com la podíem entendre nosaltres, el fet d'anar a conquerir una noia, de començar a anar al cine, de tot això, tinc la sensació que s'ha perdut. Avui ens veiem, quedem pel WhatsApp, fem el que hem de fer i s'ha acabat el rotllo, una mica l'estil pornografia de vídeo d'un toqui.
Sí, sí.
I bueno, tot això es preocupa. Realment.
Això va en contra de les relacions humanes.
Correcte.
Perquè, sí, clar, vull dir, si parlem, per exemple, de relacions sexuals, davant de les relacions sexuals implica una relació humana, no? I llavors, si aquesta
l'obviem,
què queda, no? Queda, pues, moltes vegades violència, i normalment és violència contra les dones. Per tant, hem d'humanitzar-nos més en les relacions, i jo crec que el jovent, per exemple, a mi em vam convidar a parlar d'igualtat, no? Perquè jo l'he treballat molt i, bueno, he fet cursos inclús i tal, i em va sobtar molt, perquè és un exemple de lo que em deies, no? Que ja els han explicat moltes vegades, no? Però llavors van començar a parlar d'això, de les relacions entre ells, i de mirar el mòbil, de la parella, i llavors van parlar dels gelos. Llavors els van dir, bueno, i ells van dir que els gelos eren una mostra d'amor. Clar, llavors els gelosia, que és un sentiment negatiu completament, no? És, si ells no ho analitzen bé, vull dir, i no saben que aquest sentiment realment és negatiu, doncs, i ho posen com a positiu, és que anem malament, no? Vull dir, perquè si la noia valora el que li estima el noi, bueno, la relació, per les gelos que té, imagina't, no? És... I ell, quan més gelós, millor, perquè, clar, això vol dir que l'estimo més. Vull dir que aquí està. Llavors, vull dir, sí, es necessiten reflexions, reflexions sobre... sobre les relacions, i les relacions entre els dos sexes és molt important.
De lo que dius tu, Júlia, Josep, també això pot derivar cap a trastorns o patologies, diguem, d'obsessions. La salut mental és un dels grans reptes, diguem, potser d'aquest segle XXI, per tot el jovent, amb l'addicció a les pantalles, el que pots assumir com informació, com dèiem abans, a nivell de pornografia, relacions i altres coses. Clar, això és una bomba amb retard, per dir-ho així, no? Però és el tanto que potser és un mar de fons que arriba i l'onada serà potser més gran del que ens pensem.
Estic convençut, és a dir, segurament la Júlia m'ajudarà amb la dada, que no la recordo, però sé que em va posar la pell de gallina, de saber, va sortir una conferència que vaig anar, el nombre de suïcidis d'adolescents que hi ha en diaris. Fa realment por, eh? Dona molt que pensar del que està passant, sigui pel que sigui, pantalletes, el que sigui. Però hi ha el tema del bullying a les escoles, el tema de les agressions a través de les xarxes socials. Bueno, tot això està portant, penso, a una debacle de cara al jovent.
Sí, perquè demà hi ha una projecció a l'Illa Carlemany de l'Associació de Joves en Risc d'Andorra, justament sobre salut mental i tot això. Clar, és una cosa que molta feina per part de les associacions de, doncs, conscienciar pares i la societat en si de cuidar-ho, dius, aquesta sobreexposició, aquesta mala informació, aquesta desinformació, aquest rumor, per dir-ho així, que a vegades són més devastadors que la veritat.
Bueno, i la manca de valors que dèiem abans, no? Jo, al final, és una societat que s'ha quedat en lo superficial, no? Sempre es queda en lo superficial. L'altre dia parlàvem, no sé si us ha passat d'anar a llocs de turista, vull dir, a paisatges o així, i veure noies que s'estan fent fotos sexualitzades, no? Però, a més, no una, vull dir, és que es fan com un buc allí, vull dir que a lo millor te passa si vas a Caldea, o si vas... A mi m'ha passat viatjant, I però és que no fa falta, o al mar, també a la platja, també moltes vegades, i no fa falta, vull dir, és aquesta sexualització a les xarxes, si no ets ningú, no? Vull dir, i en canvi no es valora, pues, això, potser, pues, altres coses que es valoraven abans, no? Com els valors, no? I doncs hem deixat aquesta societat. Ha canviat, però ha canviat, jo crec que malament. Vull dir, no... I no sé si som capaços de reconduir-la, és el que diem, Vull dir, ara, les guerres, no?, que deies abans, la violència cada vegada és més alta i no es pot parar, no ho sé.
Bueno, és difícil, i fins i tot ja en el camp laboral, és a dir, jo fent una mica de broma, però amb un rerefons de preocupació, no sé quan, d'aquí 20 anys, hi haurà metges? O tots voldran ser youtubers i penjats al darrere les pantalletes guanyant-se molt millor la vida? Bueno, pues, jo sempre ho dic de broma, ens haurà d'operar un robot de la intel·ligència artificial, perquè és que parlo per casa meva, els meus fills, mira, coneixen tots els youtubers, no conec ni un, però vull dir, és que es guanya molt bé la vida, mira quin cotxe, mira, pues, entenc que això els porta a mig termini a dir no, jo vull ser com aquell, que mira quin cotxe, que mira quina casa, que mira quina vida fa, quan aquell pobre es llega de matí per anar a treballar a les 7 i al final viu, no?
I el problema és els missatges que transmeten els youtubers.
Bueno, youtubers i no youtubers, vull dir, parlar fa un moment a nivell sexual, a nivell de les fotos i de les xarxes. Bueno, en tenim exemples que van sortir
l'altre dia va sortir aquí una noia que guanyava moltíssims diners a OnlyFans, no?
Correcte. Mm-hmm. Bueno, doncs, pues, clar.
Dius, clar, és que, clar, això és la pre-prostitució, vull dir que... està comprovat, vull dir que realment és una xarxa que el que fa és promocionar, vull dir que arribar a la prostitució, perquè això no es para aquí, vull dir, és... Cada dia és una mica més, no? És a les xarxes per estar actiu, cada vegada has de donar alguna cosa més o fer alguna cosa més. Si ho bases a ensenyar el teu cos, doncs arribarà un moment que bueno, a veure com ho mantens, això, eh? Mm-hmm. I que...
Sí, aquest efecte empíric de la sobreoferta, per dir-ho així, no? Qui farà més, no? Per
bueno, és una altra cosa, vull dir, un cos jove, hi ha totes les noies joves, pràcticament, poden ensenyar, tenir un... Vull dir, clar, el que no es pot és crear una mercaderia sobre això, perquè, a més, és que no té cap sentit, vull dir, al final estem una mica arribant a un mercadeig com els cossos de les dones, no? Vull dir, estem promocionant el mercadeig de les cossos de les dones, el que sempre hem lluitat, no? Dels anuncis, no? De que hi hagi un control de tot això, i ara resulta que anem cap enrere, com tu bé dius, no?
Sí, per això, tornant una mica al que deies, no? Serem capaços de revertir aquesta pèrdua de valors? Jo crec que no. Pel que dèiem, per tot això que acabem d'exposar.
Bueno, aquí els polítics, la política pot fer molta cosa, perquè jo, per exemple, que parlaves de la manca de metges, no? Bueno, però és que la dificultat que hi ha per entrar a medicina, no? Vull dir, al final resulta que hi ha molta gent que voldria ser metge i que no pot entrar. Per què? Perquè és una carrera que realment és cara, vull dir, és... s'ha d'invertir en formar metges, no? És una carrera cara. Però és que, a més, quan surten, els que surten, se'n van a altres països. Per què? Perquè aquí no els paguen bé, no? Vull dir, llavors, són decisions polítiques, també. Inverteixo en això o inverteixo en altres coses, no? No sé...
Bé, en tot cas parlava de metges, però en el nostre cas concret és el mateix. Estem igual. Manca de professionals que vulguin... Però tampoc no m'atreveixo a dir que vulguin venir a Andorra, perquè a França estem igual. És a dir, trobar un professional que vulgui venir a treballar, doncs és complex, i el que trobes, bueno, que es vulgui quedar, que vulgui fidelitzar-se amb l'empresa, hi ha d'haver pels dos cantons, no només sempre s'acaba, què vols, això té, què vols, això... No, hi ha d'haver pels dos cantons. La fidelitat aquesta, penso que s'ha de trobar sempre l'equilibri dels dos cantons, no? I bueno, trobo una manca de professionals avui en dia, penso que podríem dir a nivell europeu. Falta gent professional.
Sí, però a nivell mèdic, en enginyeria no ho sé, però a nivell mèdic, fixa't que estan important metges de fora, metges de Amèrica Llatina i de Romania, i uh-huh. Vull dir que de països, no? Que llavors i els nostres, a més, estan anant cap a altres països, com a Anglaterra o com a Alemanya. Jo crec que aquí hauria d'haver-hi voluntat política d'això, de preservar, vull dir, el que és la societat nostra, no? Que vull dir que nosaltres, el nostre jovent tingui possibilitats, tant per ser, també, vull dir, per treballar al camp, de ser pagesos, si volen, com per ser metges, però que es puguin quedar aquí, no?
Sí, aviam, bueno, hi ha un projecte d'universitat, en parlarem d'aquí un rato, doncs, fer créixer la Universitat d'Andorra per justament, doncs, a ciències i salut. Bé, anirem a publicitat. Atenció, perquè ara tindrem un missatge per vosaltres del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Baixes a Barcelona?
Busques plans nous de cap de setmana?
Els trobaràs al MNAC.
Fan una pila d'activitats per joves i grans i per gaudir en família, tallers, concerts, dansa, visites guiades, seccions de digi. Fins i tot una diada castellera aquest diumenge. I acabeu prenent el vermut a la terrassa més privilegiada de Barcelona davant del Palau Nacional. A Montjuïc, des de la plaça d'Espanya. Vols idees per dissabte i diumenge? Troba-les a la web capdesetmanamnac.cat. La manera més divertida de descobrir l'art al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Baixes a Barcelona?
Busques plans nous de cap de setmana?
Els trobaràs al MNAC.
A Barcelona, a Montjuïc, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els caps de setmana són més animats.
Sessions de DJ, tallers de creació, visites sobre els secrets de les obres.
Descobreix l'art, tu, amb amics o en família.
Fes plans a capdesetmanamnac.cat.
Cap de setmana, cap al MNAC.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tornem a la tertúlia amb la Júlia Martínez Illescas i el Josep Majoral. Bé, abans d'anar a aquest publicitari, comentaven, doncs sí, Sant Julià, hi ha una voluntat doncs, de fer créixer la universitat. El senyor Minoves ho deia doncs, en la conferència o en la presentació que han fet del nou curs escolar. Més possibilitats, doncs, formacions o carreres de cara a salut, recerca, biologia, tecnologia, coses així. Bé, Sant Julià, ciutat universitària, ja és un projecte que es porta dintre les possibilitats que ofereix el país, perquè clar, no sabem mai ni Tolosa, ni Montpellier, ni París, ni Barcelona, ni altres grans ciutats universitàries, no, Josep?
Sí, és així, és un projecte que nosaltres vam estar empenyent durant 4 anys tant com vam poder. Recordar que en 4 anys hi va haver passos importants com la aterrada de l'Universitat Carlemany, a la Universitat Europea, una altra universitat que també està físicament a Sant Julià, però que encara em penso que no ha començat a operar, i deu fer 3 anys aproximadament, o quasi 4 també, l'ampliació, és a dir, els lloguers de l'antiga fàbrica Reig per ampliar ja en aquell moment previst la Universitat d'Andorra. Per tant, que continuïn amb aquest projecte, doncs penso que s'ha de celebrar. Sant Julià ha de créixer cap aquí, cap al món educatiu, perquè no tenim neu, no tenim comerç, i per tant crec que és el fil a seguir perquè sigui una parròquia diferent a la resta, i per tant si ets diferent, algo d'atractiu tens, no?
Residència d'estudiants, l'Hotel Pol era una miqueta també dintre del projecte, i potser altres també edificis, segons el volum que faci falta d'estudiants de fora que vinguin.
Bé, en tot cas, nosaltres aquí també vam treballar força amb l'Hotel Pol per transformar-lo en residència universitària. Era un projecte d'un cost elevat, la rehabilitació del famós Hotel Pol, estaríem parlant de 7-8 milions d'euros aproximadament, i per tant aquí el que vam lograr nosaltres era trobar un inversor privat, que aquest renovava tot l'edifici i aquest explotava el negoci, és a dir, residència universitària amb altres coses a dintre, al seu risc. Per tant, es tractava de fer una concessió d'un bé públic, que era l'Hotel Pol, perquè aquest senyor pogués donar el servei a la parròquia i, evidentment, guanyar-s'hi la vida, com no pot ser d'altra manera. A nosaltres això ens convenia perfectament, i sembla ser que la nova corporació entrant, doncs, bueno, hi ha hagut coses que no els acabaven d'encaixar, i em sembla que han descartat aquest projecte, si més no, amb aquesta inversió privada. Per tant, desitgem que continuï havent una residència. Desitgem i creiem necessari una residència universitària a la parròquia, i si no solo el poli és en un altre lloc, doncs benvinguda serà.
Sí, perquè clar, volum d'estudiants i no forçament locals poden ser forans amb tota, diguem, la complexitat, com ha dit la Júlia abans, dius molt bé, te'n vas a estudiar fora, però això té un cost, doncs el mateix que per un noi que està aquí a Andorra, amb els pares aquí a Andorra, que se'n va en una universitat fora d'Andorra, com un de fora que vol venir a estudiar a Andorra amb la mateixa problemàtica.
Sí, bueno, si el model és aquest de que fer venir estudiants de fora, jo el que et diria, vull dir, si realment, vull dir, es promociona la universitat i la residència universitària i hi ha un volum de negoci per fer, prefereixo que sigui públic que no privat. Prefereixo. És a dir, Sant Julià, per exemple, vull dir, va invertir, no?, durant molts anys en projectes que no han sigut massa exitosos, no?, i que eren per atreure turisme i atreure... Jo crec que si aquí hi ha un projecte que pot ser exitós, jo diria que sí, que la meva visió és que la residència universitària vull dir, serà un èxit. Prefereixo que sigui amb diners públics.
L'inconvenient del diner públic és també aquesta arribar a zero, per dir-ho d'una manera, o tenir una petita rendibilitat.
Bé, en tot cas, el que està clar és, sempre dic el mateix, i per fer-ho molt gràfic, quan venia gent amb necessito que m'ajudis o que sigui, sempre deia que el comú, o és igual, el govern o el que sigui, no té una màquina de fer diners a baix al soterrani i fa els diners que creu convenient. Són limitats i, per tant, parlaves, entès perfectament que volies parlar de Naturland, és veritat que el comú hi va invertir molts diners, és veritat que el negoci com a tal no ha estat allò que s'esperava, però justament aquí és on jo veig l'interès de que sigui un privat, és a dir, no et fa treure els diners de les arques públiques, que al final som tots, això acaba havent de pagar impostos, val? Per tant, no t'obliga a treure els diners de les arques, no corres cap risc, perquè el cor un particular, un privat, que desitjo que s'hi guanyi bé la vida, i al final el que persegueix la parròquia és, una, donar oportunitat de negoci amb un privat, i dos, sobretot, tenir el servei perquè aquest servei pugui dinamitzar l'economia de la parròquia al voltant de l'estudiant en aquest cas. Per tant,
ja en aquest cas, mira, el problema és que quan sempre que hi ha un privat que inverteix és perquè hi ha negoci. A Naturland no va haver-hi cap privat que ho comprés. M'explico. És una mica aquest el plantejament. Llavors dius, home, hi ha dos motius per fer un projecte i invertir diners públics, no? Que un que sigui bo per, ha de ser bo per al conjunt de la societat, no? Vull dir, per tothom. Però Naturland era un projecte maco a nivell de naturalesa, sempre que respectés pues, la biodiversitat, ecològicament fos. Però era normal d'invertir, no? I que el que passa és que no s'esperava que hi hagués tampoc... S'ha de calcular bé, no?, la inversió i que no sigui una ruïna per la parròquia, no? Però si després hi ha un altre projecte que realment, fixa't que quan hi ha una possibilitat de negoci sempre surt el privat, no? Llavors, aquí és on dius, bueno, quan està molt clar el negoci, doncs, ja que hem perdut per un costat pel bé de la parròquia, recuperem-lo per l'altre, no? Aquí està una mica el cuit. Dius, els diners públics, clar, la parròquia no pot invertir sempre i perdre, no? Es tracta de que de vegades guanyi també i aquests guanys reverteixin una altra vegada, doncs, a lo millor se'n van cap a Naturland o cap a un altre projecte que a lo millor no ha estat tan exitós, no?
Bueno, a nivell econòmic, són maneres d'enfocar les coses diferents, és a dir, des d'un punt de vista privat o públic, no? Al final, jo sóc més d'enfocar-ho des del punt de vista privat, i entre altres coses pel que deia, no? Perquè els recursos de l'administració són limitats, és a dir, Comú de Sant Julià, si avui ha de fer la inversió d'arreglar l'Hotel Pol i demanar 7 milions d'euros al banc, el poses en una situació complicada econòmicament. Si a més, el negoci de la residència canvia de propietaris cada 4 anys perquè canvia el consulat, amb maneres de veure les coses diferents, perquè al final no deixen de ser persones amb un ideal polític, i el negoci cada 4 anys i vas canviar la direcció, al final acaba de ser un negoci de difícil productivitat, si més no, sota el meu punt de vista. Per tant, la persona que hi posi els seus diners, que dona un servei a la parròquia i que se'l gestionarà amb un objectiu clar, també és de guanyar diners i paral·lelament de donar un servei, penso que el negoci com a tal té més oportunitats de funcionar que no pas si anem canviant cada 4 anys de propietaris i de maneres de gestionar diferent. I tornant a Naturland, si em permets, si és cert que no ha donat mai dividend, però també penso que obviem un factor que per mi és molt important, que és el social. Naturland avui està donant aproximadament vida laboral a unes 60 persones, val? Que per tant no està gens malament, i està donant a l'economia del país, no només de la parròquia sinó del país, uns 5 milions d'euros cada any. Per tant, és cert que no dona benefici, és cert que el Comú hi ha hagut de posar molts diners durant molts anys, no fa tant que el negoci com a tal ja funcione, és a dir, obrir la porta al dematí, sempre ho feia gràfic, obrir la porta al matí, tancar-la a la nit, havent fet compres i funcionament i salaris, guanya diners. Quin és el problema Naturland avui? És el deute que arrosseguem, que s'ha d'anar retornant als bancs, i les amortitzacions que també s'han de comptabilitzar. Aquest és el problema que té, però el negoci com a tal avui, jo em quedo que ja no perd diners i que dona treball a 50 o 60 persones i injecta 5 milions d'euros a l'economia andorrana. Per tant, bueno, penso que no està tan malament.
Per el que dius tu, Josep, de Naturland, no creus que no és que hagi sigut massa visionari, perquè ja porta 15 anys potser el projecte en funcionament o una miqueta més?
2000, si no recordo malament, 2008-9.
Sí, 2008-9, sí, a prop dels 15 anys. Que ha sigut potser massa visionari i ha pecat d'una imatge d'Andorra que no hem venut prou l'entorn natural que ara estem venent després l'efecte Covid i la conscienciació de la gent de fora, doncs, anar a la muntanya, esvair-se, el bosc de la Rabassa, que és més amable de recórrer en família que no pas, diguem, altres boscos amb més pendent que tenim potser per les valls d'Andorra. I potser el projecte també, com dius tu, cada 4 anys, doncs, com hi ha un canvi possible de línia política i d'ideologia política, que quan es faci un projecte així, no, doncs mira, nosaltres la fulla de ruta que volem és aquesta, i que es mantingui per les futures, diguem, canvis o no que hi hagi polític. Potser tenia que fer un pacte amb projectes així, a nivell de comuns i forces polítiques, de dir, mira, volem fer aquesta inversió a nivell de comú perquè creiem això i això i això, però té que haver-hi aquesta fulla de ruta que es segueixi.
Bueno, és una mica el que deia abans. Al final, Naturland no deixa de ser un projecte amb un 98% comunal. Per tant, la corporació comunal de Torna, amb el cònsol com a president del Consell d'Administració, té un 98% del pes de la societat. Per tant, queda clar que és un projecte, entre cometes, comunal o públic. Què vol dir això? Això vol dir diverses coses. Vol dir, primer, el que hem dit abans, jo podia entrar amb una visió de mantenir un full de ruta que venia de l'anterior o no, canvi de legislatura i és radical el canvi de full de ruta. Per tant, com aquell que diu, en 4 anys no dona temps d'arrencar tota l'estratègia comercial, que ja la tornes a canviar. Per tant, això per un projecte penso que és fatal. I no és aquesta l'excusa del fracàs, entre cometes, si es pot dir així, de Naturland. N'hi han hagut d'altres, és a dir, si feu una mica l'històric i comencem des del moment zero, és un projecte que neix 100% polititzat, amb els pros i els contres, amb les crítiques d'uns i els aplausos dels altres, i per tant un projecte empresarial que neix polititzat ja no neix bé. Això com a
bueno, primer punt. És que jo no, segurament que no puc aportar res més al que pugui aportar el Josep de Naturland, no? De parlar, però sí que puc aportar aquesta visió del que no sap res, no? Vull dir, i llavors aquesta també és, jo crec que la cooperació público-privada és molt, molt interessant per això que estaves explicant. 98% públic, aquí em grinyola alguna cosa, i 100% privat també. A lo millor ens podem posar d'acord que la col·laboració dona, per exemple, a Canillos, a Edde, no? Vull dir, te dona aquell control del privat, i encara que el públic tingui i controla una mica, pues, aquestes disbauxes moltes vegades que passen a nivell polític, perquè la política també ha degenerat en els últims anys. Ja no és el que era, de que hi havia un debat honest, i sinó que està totalment polititzat, vull dir, és una mica cadascú, vull dir, és molt partidista, cadascú només mira pel seu partit. Si tu dius A, jo dic B, i si tu tens un projecte que es diu Naturland, jo aniré en contra, no? I no aniré a ajudar, sinó que aniré a enfonsar-lo, i això és molt negatiu. Això també, clar, la política ha degenerat cap aquí, i per això la ciutadania ha desconnectat molt també dels polítics i de la política, no? Però, clar, és interessant, i també una cosa, quan fas un projecte, no fer-ho massa grandiloquent, no magnificar-lo d'aquesta manera, sinó començar, a lo millor, amb una part, veure com funciona, vull dir, ser una mica més precavut, no? I gestionar els diners públics, pues, com si fossin teus, i això és de vegades és difícil, però jo crec que aprendríem molt si fóssim, bueno, a lo millor la visió de les dones aquí, que som més prudents, sempre som i gestionem una mica amb més por, no? A lo millor hagués servit.
Ara, de lo que dius tu, i no és per fer una contra, però dius, bueno, hem tingut, per exemple, agafar el cas d'Andorra la Vella, hem tingut una cònsul, diners públics, el tema de les fonts ha sigut una inversió brutal per un retorn hipotètic.
Jo encara no els he vist.
Amb després una avaria que ha provocat, doncs, també una parada, o sigui, moltes coses.
Però
que
les fonts han tingut el seu públic, vull dir, jo, molta gent volia anar a veure les fonts. Jo volia anar a veure les fonts, passa que no coincideixo d'estar allà a l'hora indicada.
No et dic el contrari, que la gent volia veure, però clar, dius, quan veus l'inversió després, com es calcula aquest retorn d'inversió per la gent que vin d'Andorra per veure les fonts, per lo que han costat, dius, clar, dius, la xifra és grandiloquent, no? Dius, 5 o 6 milions d'euros la cosa, dius, Déu-n'hi-do, o sigui, en terme, per dir-ho així, quan prens un cafè i el que computa Digi aquest cafè a nivell de les arques de l'Estat, són molts cafès, que tens que fer per amortitzar-ho.
Bueno, no, el que passa és que totes les parròquies intenten tenir un atractiu, no? El que té Caldea, per exemple, les Caldes, i ara tota la part alta que han fet, tot, que crec que ha quedat fantàstic, tampoc encara no he anat, però que tinc moltes ganes de veure-ho. Això són atractius turístics, amb el qual no és la font i el cafè, a lo millor és que sopes allà al costat, no? Després de veure les fonts, no? I els restaurants estan... És que amb això és difícil de fer un balanç, perquè almenys les fonts, vull dir, una cosa que fas d'inversió i que la tens allà, encara que hi ha un manteniment. No sé el Cirque du Soleil, com opines, no? Del Cirque du Soleil, vull dir, quan tenim invertit, no? Aquí, i ahir llegia que el govern que es gastarà 1.250.000 euros en explicar l'acord d'associació, i dius, clar, és que estem parlant de xifres que potser a nosaltres ens escapen, no? Perquè no sé com es poden gastar tants diners, no? En explicar-nos què és l'acord d'associació. Tothom qui vulgui saber el que és, segurament que tenim eines, no?, per saber-ho.
Bueno, qual... a nivell del Cirque du Soleil, Josep, tu ho has sabut segurament com d'altres, la repercussió es fa entre estances hoteleres, diguem, volum de turisme, i també voler repartir aquest volum turístic, diguem, durant tota la temporada d'estiu, i no tenir juliol i només agost també.
Bueno, és una mica així. Jo penso que el que estem, on ens està portant aquesta conversa, jo crec que és en un punt que és d'actualitat a govern i és públic, que és quin tipus de turisme necessitem o volem. Per tant, crec que...
Necessitem millor.
Bueno, no sé si el necessitem, o en tot cas el canvi que semblaria ser que es vol, no? Quin és l'impacte de tot això? Passar d'un turisme com de grans masses, com pot ser un Cirque du Soleil, a un turisme més reduït i, em permeto dir, de més qualitat, amb carinyo, bueno, quin és l'impacte? Tot això és el que jo avui encara no sóc capaç de valorar, però el que sí està clar és una mica el que deia l'Enric, no? El Cirque du Soleil sí que són molts diners, però quan fan l'anàlisi els experts, bueno, pues semblaria ser que és una inversió ben feta, perquè comporta més en quant als allotjaments, al moviment de gent, de masses que venen al Cirque du Soleil, que no pas el que realment acaba pagant el...
Jo és que els anàlisis no els he vist, no han estat públics, no?
No, bueno, no ho sé, hi ha Andorra Recerca Innovació que publica, doncs, unes certes estadístiques, però no sé...
Les anàlisis haurien de ser públics perquè poguéssim veure quin tipus d'anàlisi s'ha fet, no?
O potser a la pàgina de web de RI.
Jo el que sí que, per exemple, seria bé és que el Cirque du Soleil sempre sigui una mica lligat amb els hotels, perquè, us en recordeu, els primers anys que venien autobusos, veien el circ i marxaven de Lleida, de... No? Llavors, clar, quan fas estratègies d'aquest tipus, has de veure quin retorn tens i com tens aquest retorn, i el que dius, al final anar cap a turisme que ens convingui, no? Amb aquest tipus de turisme que pugen i baixen, perquè l'excursionista està vist que, bueno, que després si es menja un bocata, pues ja és el retrat complet del que no és rentable, no?, pel país. I a més, jo sempre dic que hem de canviar el tipus de turisme, perquè és que si no, bueno, jo no dic que ja visco malament a Andorra quan m'arriben els ponts, quan arriben les festes, perquè jo visco a Canillo, no puc baixar al centre, no puc quedar a sopar amb uns amics, perquè no hi ha, els restaurants ja no t'agafen, si t'agafen estan a top, vull dir, jo crec que tenim un màxim de turisme que podem realment assumir, i a més perquè ells estiguin còmodes, a gust, i Andorra sigui un destí realment molt valorat, no? Perquè si han de fer tantes cues i després arriben, no hi ha restaurant, no troben, si pel carrer no pots ni caminar, no? I igual a pistes d'esquí, no? Vull dir que clar, tenim els quilòmetres quadrats que tenim com a país i les infraestructures que tenim, i crec que això hem de valorar fins a quan, no? Fins com, fins a on podem créixer, no? I crec que aquest debat també està una mica sobre la taula política i crec que és molt interessant.
Sí, bueno, el debat per mi ja va més enllà, és de manera global. Quin és el model de país que volem? Des d'un punt de vista turístic, des d'un punt de vista urbanístic, econòmic, social. Jo penso que estem en un moment, l'acord d'associació suposo que ens portarà també a reflexionar sobre tot això, però jo penso que estem en un moment de canvi de model d'estat. El model que tenim penso que ha quedat en certa manera ja relativament obsolet.
Mira que estem d'acord.
Però el tema és, estem d'acord, però vull dir, el tema és, també hi ha coses que les tenim i les tenim. És a dir, tenim, i ho dic amb carinyo, unes administracions de manera general molt inflades.
Hipertrofiades.
Tot això, al final de mes s'ha de pagar. Tenim uns serveis, penso, de qualitat, de manera general, unes carreteres brutals, unes pistes d'esquí brutals, uns calders, tenim un país amb unes infraestructures brutals. Tot això val molts diners. És a dir, passar d'un canvi de masses que ens permet, en certa manera, pagar tot això, amb un canvi d'un turisme
de qualitat
sense que ens haguem de posar la mala butxaca per pagar tot això a la gent que vivim aquí, no és tan evident. És molt fàcil, sentat aquí jo, Josep Majoral, dir, això és el que hem de fer, però després quan t'assentes al lloc del ministre o del cap de govern o de qui toqui, us asseguro que no és tan evident, per molt que puguin compartir aquesta visió.
Bueno, la mala butxaca ja ens l'hem posat, perquè te'n recordes quan teníem el debat d'impostos directes, sí, impostos directes no. Ara paguem impostos directes.
Sí, però analitzem amb els països veïns. L'altre dia estava a França i quan els deia als companys, nosaltres l'IGI 4,5. I l'IGI què és? Què és l'IGI? No, doncs l'IGI vindria a ser la TVA. 4,5? Sí. Però com pot ser? No pot ser. 4, no s'ho creien. Impost de societats. 10% amb les franges dels fins als 24. La gent de França realment al·lucina. Bueno, doncs ens haurem de tornar a ficar amb la butxaca i passar del 10 al, no sé, 15, al 20, no sé quan. Però si no volem això, doncs anem a fer les coses amb molta visió d'estat, cosa que no sé si la tenim, o si més no, amb molta cura i cautela.
Bueno, jo no crec que no puguem pagar un IGI d'un 6%, a lo millor, ni un impost de societats d'un 12%. Tampoc no ho crec. Vull dir, això depèn amb qui es reinverteix, no? Si realment es reinverteix amb que tinguem a lo millor una societat pues, molt més no sé, més vivenda pública, amb unes inversions que ens reverteixin després amb felicitat, perquè al final de tot una societat, el que busquem és una societat més feliç, no? Més, doncs, i podem pues, viure tranquils al nostre país, no? Sense aquests també aquest mirar de futur que dius, no sé si podré, no? Molta gent podré viure aquí durant molts anys, no? Gent que està marxant. Bé, no sé, jo, és veritat que era difícil de preveure que passés tot això, no? Quan estàvem a la depressió del 2008-2010, quan parlàvem de, me'n recordo, les eleccions del 2009, que el PS parlava de l'acord d'associació ja i dels impostos directes, i clar, era difícil després de preveure que ens desbordés d'aquesta manera, pues, també la inversió estrangera, no? Que ara jo ja dic, vull dir, no sé si és inversió o invasió.
Bueno,
i aquí és el que hem d'anar controlant, no? De mica en mica, quan no veiem aquests efectes secundaris que no havíem...
El problema de tot això és que els veiem un cop han passat.
Clar.
Aquest és el problema.
Tenim poca facilitat de veure el futur.
Sí. Jo recordo el 2015, ministre Savoia, és igual, parlo d'ell perquè sí, era ministre, no perquè sigui el culpable de res, però recordo que parlava de la inversió estrangera, que era tan necessària per poder buscar una alternativa a tot allò que era l'Andorra clàssica del
tabac,
del comerç i de l'esquí. Bueno, pues...
Jo me'n recordo de l'Andorra del sucre.
Bueno, clar.
Que venien autobusos a comprar sucre i formatges.
I de l'Arcopal, no?
Eh? L'Andorra dels Pins.
I de l'Arcopal, aquelles vaixelles.
Bueno, aquest ja és més abans, no? Però sí que és veritat que hem tingut una evolució. Doncs mirar l'històric també ens fa aprendre per veure el futur una mica, a veure si podem preveure i controlar algun efecte secundari d'aquests que hem tingut últimament, que han sigut bastant...
Sí, complexos.
Bastant difícils de...
Està clar que aquesta és la part complexa del polític, veure el futur i intentar de canviar-lo abans no arribi, no? Aquesta és la part que a tots ens agradaria, aquesta bola de vidre.
Ningú té la bola de vidre, per dir-ho així. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui, Josep Majoral, per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar una mica el nostre punt de vista.
Opinar, és important. Júlia Martínez Illescas, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-vos aquí els dos. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.